passa. Això vol dir que cada dos segons hi ha una nena a qui li roben el present i el futur.
El Festival Sónar, que ha celebrat el seu 30è aniversari, va endur-se el DRAC Projecte Cultural i el Premi a la Innovació Sostenible va ser per l'estudi RCR Arquitectes per demostrar que el futur de l'arquitectura passa per l'ecologisme.
Tot plegat en una nit en què es van veure les actuacions, per cert, aquesta magnífica, però magnífica, magnífica de Maria Jaume. I també de Paul Thin. De fet, l'exconcursant d'OT va despertar passions a Platea quan va presentar el tema aquest Donde, Maria.
Va ser una de les moltes ovacions de la nit. La primera se la va endur al grup de ball Crea, que va obrir la gala amb una poderosa coreografia. Ara bé, Xavi Mundó feia broma i avisava que ell no faria com els presentadors americans.
Algú es preguntava si hi hauria efectivament un número musical d'arrencada, però és que això és, són uns premis collonuts, però no són els Oscars. Si fossin els Oscars, el Basté estaria fent programa en directe, no és el cas. Bayona, Bayona. No, noies. Bé, això no és Hollywood, això és Barcelona.
Per cert, que Marc Giró va sortir per sorpresa a l'escenari per desmentir per què no havia presentat la gala d'aquest any.
Perquè jo ara no podria entregar premis. Per? És que no em va ni la musculatura, perquè jo com que els he rebut tantíssim, ara el meu, jo no tinc, o sigui, tu ara imagina que em dones un, imagina que jo t'he de donar un premi, no, a tu? Jo t'he de donar un premi. Però si jo
no,
dono
no
un premi...
Podries, no? No, no et sortiria el gesto.
Saps? Perquè estic acostumat a ser premiat.
Toni Clapés, Jordi Basté, Anna Ballonesta, Núria Travessa, Noemí Polls, Joan Maria Pou, Aleix Pariser, Mònica Osar i Ernest Codina, del Matina Codina de RAC 105, també van participar d'aquesta gala que va unir ràdio, talent i solidaritat.
Tot plegat després que el Palau dels Congressos de Barcelona rebés amb una catifa vermella tots els premiats, aquells que entregaven els premis, els convidats i les personalitats. Mireia Ardèvol.
Sí, uns 1.000 assistents en total i tothom molt engalanat. Van començar a arribar a partir de 6:45 de la tarda, primer passaven pel fotocol i després s'anaven saludant entre ells. I una de les persones amb qui van poder parlar va ser el Mago Pop, que ens va explicar que gairebé perd la vida per culpa d'un anunci d'un espectacle seu.
És la cosa més friqui que m'ha passat mai, que estava passejant per Nova York i va passar un autobús i a punt d'atropellar-me i portava la meva cara, no? I va ser una sensació molt estranya.
I també ens va dir que li agradaria molt actuar davant del cantant de Coldplay. Tot plegat, ja ho sabeu, conduït per l'editor del Via Lliure, Xavi Bundó, que minuts abans de la gala admetia que hi havia una persona entre el públic que el feia posar nerviós.
Sí, la meva mare. La meva mare vol venir sempre a tot arreu. La gent pròxima és, curiosament, la que posa més nerviós, sincerament.
L'entrega de premis, que va durar poc més d'una hora, va acabar amb un pica-pica on hi havia croquetes, patates, olives, daus de salmó, entre d'altres, i un bon vi. I bona part dels guardonats s'hi va quedar per tastar-ho.
Nosaltres vam marxar a corre-cuita, com és el cas, per exemple, de Mitchell, perquè en un restaurant proper del Palau de Congressos de Barcelona es va quedar a veure el partit entre el Real Madrid i el Manchester City. Per cert, que precisament a l'entrada se li va preguntar a l'entrenador del Girona per aquestes paraules que va dir el president Carles Puigdemont ahir al matí al Món RAC1.
A primer, una anècdota. Un grup de noies de Madrid que estudien relacions internacionals, estaven dividits al Parlament Europeu i em van demanar cel, m'han reconeixer i moltes fotos, i ella és una noia, portava el telèfon, lògicament, amb l'escut del Real Madrid. I ara, tu eres del Madrid, no? Diu, sí, sí, tu eres del Girona, no? I, sí, tothom, però ho sabeu? I, sí, tots ho sabem que ets del Girona. El Girona ara té una carta de presentació, també. Molta gent em pregunta pel Girona de futbol, si li dic que sóc de Girona. I ara no és allò del Giqué, sinó el Girona, caram, té prestigi, eh?
Doncs això és el que respondrà Mitchell.
Que és veritat, i no, és una ciutat que enamora, és molt maca i és especial. Girona té tot, és una ciutat petita però preciosa, i per dinar, per sopar, per anar per el Barri Vell i sobretot la Costa Brava, que és espectacular. Animo a tothom a anar a veure la ciutat i la província.
I ho va fer amb uns premis, repeteixo, amb un català molt correcte, que va dir que havia après molt de pressa i que encara el vol perfeccionar més. Va ser una tarda esplèndida, una gala esplèndida, on els sponsors d'aquests premis, com Aigües de Barcelona, com CaixaBank, com Factor Energia, la Fiat, Vueling, Kia, Unió Suïssa, Miele, la Fira de Barcelona, AENA o la Generalitat de Catalunya, han fet possible que es puguin entregar aquests premis DRAC 2024. Un exercici de solidaritat, de bona feina i, sobretot i bàsicament, de molta ràdio. L'organització del Festival d'Eurovisió denuncia les crítiques ferotges que reben alguns artistes pel seu posicionament sobre la guerra de Gaza. En un comunicat, la UER, la Unió Europea de Radiodifusió, expressa que és una ferma partidària de la llibertat d'expressió, però que suposa frontalment aquells que es passen de la ratlla a Twitter, i descriu casos d'incitació a l'odi i assetjament contra cantants concrets. Aquesta reacció arriba després que les últimes setmanes hagin estat cada cop més els participants d'Eurovisió que han rebut crítiques salvatges per no oposar-se a la participació d'Israel al festival. Avui ja, des de les 9, hi ha un cara a cara, o hauria d'haver un cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, com passa molts dimecres en una sessió de control, com passarà avui, al Congrés. Però això no està passant a hores d'ara. Per què, Jordi Armenteres, des del Congrés?
I el segon del fortalecimiento...
Doncs, bàsicament, bon dia, Basté, perquè en aquests moments Pedro Sánchez compareix per donar comptes dels últims Consells Europeus, això ho estipula la llei, és preceptiu que el president del govern d'Espanya, sempre després d'haver fet Consells Europeus, n'ha fet uns quants últimament, hagi de venir al Congrés a donar explicacions, això es convertirà en un cara a cara llarg, molt llarg, al voltant de 5 hores de Pedro Sánchez amb tots els portaveus, i també amb el Alberto Núñez Feijóo.
Sí, bàsicament que el PP suportarà el seu terreny per treure a passejar el cas Koldo, la presumpta trama de corrupció que esquitxa els socialistes, i les poques explicacions que, segons Feijóo, hauria de donar i no dona Pedro Sánchez. Per tant, també el PP aprofitant-ho per fer electoralisme.
De fet, Pedro Sánchez acaba de començar la seva, el seu discurs en aquests moments. Ens diuen que parla entre 40 i 50 minuts. Ja ha parlat d'analitzar la situació macroeconòmica i geopolítica del món, parlarà molt del Pròxim Orient, l'anunci d'anar a fer una gira internacional per intentar resoldre la guerra de Gaza. N'anirem donant compte, Jordi.
Gràcies, tornem més tard, perquè serà 30-40 minuts, i ho seguirem també a la tertúlia, com tots els dimecres, Anna Gómez, Xavier Domènech, Ferran Casas, Xavier Melero i Ramon Rovira, amb Mònica Hernández. Al cinema, perquè Warner Bros. Ha publicat el tràiler Quantes ganes, de la segona part de Joker. La pel·lícula es titularà Joker Folia 2 i Joaquin Phoenix es tornarà a posar la pell d'un dels enemics més populars de Batman. Aquesta nova entrega explicarà la història d'amor macabre que viuen a la presó Joker i la Harley Quinn, que interpreta ni més ni menys que Lady Gaga. El film el dirigeix una vegada més Todd Phillips, s'estrena el pròxim 4 d'octubre. Encara parlant de cinema, Anna Taylor-Joy és la protagonista de Gambet de Dama, d'aquella popular sèrie d'escacs de Netflix, s'afegeix al càsting de la pròxima pel·lícula de Pedro Almodóvar, que es titula The Room Next Door, i és la primera que el director Benchek roda en anglès. La protagonitza també Tilda Swinton, Julian Moore i John Turturro. I Bridget Jones tindrà quarta entrega, que es titularà Mad About the Boy, i apunta a una estrena del dia de Sant Valentí de 2025. René Zellweger i Hugh Grant tornen a protagonitzar la pel·lícula, que també comptarà una altra vegada amb Emma Thompson. Segons avança el Hollywood Reporter, ara el personatge de René Zellweger s'enfrontarà a l'amor com una mare soltera de 51 anys i afrontarà la vergonya d'afegir tuits i missatges de text al seu habitual diari. I el director de la trilogia El Padrino, estem parlant de Francis Ford Coppola, estrenarà la seva nova pel·lícula al Festival de Cannes el mes que ve. Es titula Megalòpolis. La protagonitzen Adam Driver i Aubrey Plaza i explica la reconstrucció en un futur de la ciutat de Nova York. Per cert que Star Wars ha presentat el primer trailer del mode història de l'esperat videojocs Outlaws.
Cada uno de vosotros representáis algunas de las organizaciones criminales más poderosas de la galaxia.
El joc del monovers que s'estrenarà el 30 d'agost situa la seva història entre les pel·lícules L'Imperi Contraataca i El Retorn del Jedi. I amb música tenim el nou avançament del disc que Soleá Morente està preparant amb el músic i col·laborador del món arracu, Guille Milky Way. Es titula Mi vida es para mí, va ser la primera cançó que van compondre junts el Guille Milky Way i la Soleá Morente, el dia que els Killers actuaran a la sala Rasmatàs de Barcelona. El concert que el grup de Las Vegas va anunciar per sorpresa fa una setmana, aprofitant que tocaran a la macroconvenció de McDonald's. També avui a la nit, Maria Jaume presenta el nou disc a l'Apolo. Després de voltar com ara sentíem a la gala dels Premis Drac, la mallorquina estrenarà en directe el seu tercer àlbum, que es diu Nostalgia Airlines. Més coses, Love of Lesbian anuncia un concert sorpresa d'avui en 8, dimecres que ve, a Barcelona. Serà al Teatre Victòria de Barcelona a les 8 del vespre i serà també una nova prova pels 6 concerts que faran els pròxims mesos a Espanya. Qui vulgui anar a aquest concert de dimecres que ve al Teatre Victòria de Barcelona de Love of Lesbian, les entrades surten a la venda avui a les 10 del matí. Per cert, encara amb música, aquest estiu Gustavo Dudamel il·luminarà els actes de la regata cultural de la Copa de l'Amèrica. I com ho farà Dudamel? Doncs posant-se al capdavant de la Simfònica del Liceu durant la clàssica La Platja, el concert que cada any l'orquestra ofereix a les platges de la ciutat de Barcelona. La cita, que serà aquest mes de juliol, serà gratuïta. I a la resta dels esports, Rafa Nadal ja serà avui al Tenis Barcelona per provar-se de cara al trofeu Conte de Godó, que comença avui, d'aquí uns dies. El de Manacor es arrossega molèsties, però vol acabar de veure com es troba abans de prendre una decisió definitiva. Per cert, que Carlos Alcaraz va renunciar a jugar al Màster de Monte Carlo perquè es veu que li fa mal el braç. Més coses. Luis Rubiales té data de declaració, dilluns 29 d'abril, com a investigat. Abans, però, aquest divendres ho farà l'aspirant a president Pedro Rocha, com a testimoni. I atenció, fans dels videojocs, perquè la Copa de l'Amèrica de Vela ha llançat el seu videojoc. Es tracta d'un videojoc que permet simular les regates i que es pot descarregar de manera de franc a través d'un ordinador. Es diu AC Sailing i el van presentar ahir. I el trànsit.
La xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya us ofereix aquest espai.
A comptar cotxes des del RAC, com cada matí. Carla Buigas, què tal? Bon dia.
Bon dia. Un accident a la C32 talla un carril en aquests moments i provoca 100 quilòmetres de retenció entre Gavà i Sant Boi en sentit Barcelona. També es talla un carril a la C58 a Ripollet en sentit Sabadell, també per un accident, i alenteix el trànsit en un tram de 4 quilòmetres. Molta paciència a les entrades de Barcelona. També a la C58 dificultats en sentit Barcelona a l'arribada al nus de la Trinitat, i a la P7 al nus del Papiol normalitzada la situació, tot i que encara hi ha complicacions a la B23 amb 5 quilòmetres de lentitud en sentit oest i 3 en sentit Barcelona, i a la 2 retenció des de Pallejà fins Cornellà. I a Barcelona cal destacar les rondes a la B20 llargues cues des de Nou Barris fins la Diagonal en sentit Llobregat, i de Sant Gervasi a Horta en sentit nord, i a la Litoral 8 quilòmetres en sentit sud de Sant Adrià fins a Montjuïc. És tot des del RAC, bon dia.
Si aquestes són les reaccions dels clients de Mazda sobre l'atenció que posem en els detalls...
Uau, que maco.
Mare meva.
Quina qualitat.
Imagina't com serà conduir els nostres cotxes. Mazda CX-30, el subhíbrid amb 6 anys de garantia i etiqueta Eco. Crafted in Japan.
Prova-la a la xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
I acabem aquests apunts aquí al Món Arracó amb un regal. I en palabra, el Món Arracó i el TNC us convidem a veure una de les grans obres de la temporada del Teatre Nacional de Catalunya, Els Criminals. Una obra dirigida i adaptada pel Jordi Prat i Coll, que planteja un debat sobre la justícia i l'abús de poder. Una obra crítica, però també d'intriga, ambientada en un edifici amb diversos personatges que han comès delictes. 13 actors i actrius participen als Criminals, un repartiment de luxe encapçalat pel Joan Carreras, la Maria Rodríguez o el Lluís Soler. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. El Món Arracó i el TNC us convidem a la preestrena dels Criminals. D'avui en 8, dimecres que ve, a les 7 de la tarda, 17 d'abril, 100 invitacions dobles. 100 dobles. Aneu ara mateix, ja, racu.cat, i entreu a la notícia que hi trobareu sobre els Criminals i ompliu el formulari. Els guanyadors rebreu un correu electrònic abans de divendres amb totes les indicacions per recollir les invitacions al Teatre Nacional. Recordeu, el Món Arracó us convida a la preestrena de l'obra Els Criminals, al TNC, amb Joan Carreras, Maria Rodríguez, Lluís Soler, dimecres que ve a les 7 de la tarda, 17 d'abril. Aneu a racu.cat ara mateix i ompliu el formulari. Així de senzill. Molta sort i, sobretot, bon teatre.
El Món a RAC1, amb Jordi Basté.
Hola, Julio. Encara falten setmanes per mudar-nos al camp, però et volíem preguntar sobre les assegurances i l'alarma, que així ens quedem més tranquils. Una abraçada.
Gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta.
Ara, les assegurances MyBox i l'alarma. 3 anys sense pujades de preu. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Pràcticament un quart de 10.
FIAC Assegurances t'ofereix el perquè de tot plegat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
Avui, amb la sotsdirectora del diari Segre, Anna Gómez, l'advocat Xavier Melero, l'historiador Xavier Domènech i els periodistes Ramon Rovira i Ferran Casas. A l'Ull de Poll, Mònica Hernández.
Saludem aquesta hora, Xavier Melero, què tal, bon dia.
Bon dia, Tiqui.
Hola, Ferran Casas, què tal?
Bon dia.
Bon dia, Ramon Rovira.
Bon dia.
Anna Gómez, com estàs, Anna?
Bon dia, Jordi.
Bon
millor,
dia.
Millor, un pelet millor.
Com així m'agrada. Xavi Domènech, què tal, bon dia.
Bé, amb una miqueta de trencazo, però
sí, bé. Estem tots bé. Igual. Mònica Hernández, bon dia.
Bon dia, jo no estic refredada,
Puc dir-te una cosa? Digues. A veure si algú m'ho soluciona. Ara estic fent una cosa, de debò estic fent una cosa que no hauria de fer, però ho faig perquè... Fa 9 dies que no em trec una tos. O sigui, crec que, no, que li passa a bastanta gent.
Que no sigui...
una tos que em ve del coll, que no és aquell que digui una tos. Tens febre? No. Tens mocs i tal? No. Tinc tos.
I li dius a la Mònica perquè té fama acreditada
perquè
de curandera.
Perquè m'he oblidat de portar-li un xarop.
Sí, m'ha dit que hi ha un xarop.
Un xarop del cantant.
Del cantant, dels cantants.
No ets
demà
un únic. Casa, la meva dona també fa dies que arrossega una tos d'aquest tipus. No sé si és aquest ambient que hi havia a l'aire.
Pot ser, perquè cada vegada ho noto més amb el tema del
els plataners,
del polen.
Sí, jo sóc al·lèrgic, llavors tinc al·lèrgia.
Llavors has de fer una cosa. Bueno, sí. has de fer el que vulguis, sí, òbviament. Sí, però hi ha una cosa que et posen a l'esquena, que és tot, sí, és tot una sèrie de proves.
A més, em falta que em fotin coses a l'esquena.
Bueno, espera, que t'explico. Que et posen durant 3 dies per detectar si tens algun tipus d'al·lèrgia. Són, sembla que són una vintena o xins de diverses coses que et provoca una reacció a la pell.
M'ho han fet aquí. Fa molt temps, fa molts
anys.
I van
detectar alguna cosa?
Bueno, sí, clar, tinc... plataners, tot això, els plataners, però evidentment de menjars, això també ho van fer per temes de menjars i alimentació. Però jo què sé.
Entre la Mònica i el Ramon semblen les bruixes de Mac. Sí, ens falta el caldero allà.
El caldero.
El que no cure la Bayer.
De totes maneres, escolta, Jordi, felicitats, eh?
Ah, però...
Per l'entrevista, home.
Ah, Carles Puigdemont.
És l'entrevista que tots haguéssim volgut fer, els que ens dediquem a aquest negoci.
Clar, més és que en dona molt poques.
En dona molt poques.
Algunes, també t'he de dir alguna cosa, algunes per incompareixença al contrari.
Què dius ara?
Bueno, ho dic perquè no, em costa molt d'entendre que aquesta entrevista no es fes a TV3.
Tu estàs segur que... Bueno, no ho sé.
Convençut.
Doncs noi.
Convençut.
Fem-s'ho mirar.
Convençut. Oh, ja. Bueno, tantes mirar. Coses que s'han de fer.
A TV3 i en prime time s'hauria de fer, a més. No a TV3, sí. Potser en qualsevol horari.
Sí, però esclar, com que en prime time... En crec que hi haurà, crec... que vista l'èxit, crec que n'hi haurà una no en prime time a TV3. No en prime time. O sigui, no després del TN. I aviat.
Sí, bueno, però Jordi,
crec que n'hi haurà. Crec que n'hi haurà. Però no, jo això és una cosa que no entenc, perquè jo sóc dels primers que crec que per això existeix una televisió pública, que és perquè en circumstàncies com aquesta... El que passa és que jo crec que aquí el merder és... Bueno, s'haurà de fer una entrevista aquesta al prime time o no amb una persona que és candidata a la presidència de la Generalitat? Però llavors aquí entrem en un altre gran debat. I no és per ara, és per la setmana passada o l'altra. Per mi un altre gran debat. Si Shakira digués, per exemple, vull fer una entrevista a la televisió pública de Catalunya per explicar tot el que m'ha passat a la meva vida, la faríem al matí amb la meva estimada i admirada Ariadna Oltra, o la faríem en prime time?
Després de l'esbudellador de Tailàndia.
Exacte.
Crec que per allà sí, encaixaria.
Home, jo crec que la faríem en prime time.
Sí, la... per això, sí,
el, que, el que passa que si entrevistes a la Shakira, pots entrevistar a la Shakira i ja està. Si entrevistes un polític, sí, aleshores te'n surt un altre i diu que com que ell és el cap de l'oposició...
Llavors això ho hem de deixar en mans dels que en saben, no en mans dels polítics.
Clar, clar, ja, ja, però el problema és que els mitjans públics tenen unes servituds, sí, que els tenen avantatges i tenen inconvenients.
Sí.
I uns dels inconvenients és aquesta mena
normalment
de...
Normalment els inconvenients els acostumen a tenir sempre els mateixos.
De servituds polítiques, i si tallen per una banda, doncs també han de tallar igual per l'altra.
Doncs que vigilin, que vigilin, que fa molts anys, que fa molts anys es van carregar una ràdio. Uh-huh. Que vigilin. Són les 9 i 20 minuts. Bé que m'entén, Ramon Rovira.
Hombre, perfectament. Va, perfecte. Sí, sí.
Bueno. Escolta'm, que deia això perquè ara parlarem també del tema de Carles Puigdemont. Què, com va? Perquè, esclar, hem d'entendre una cosa. Està Pedro Sánchez parlant avui.
No,
Armenter, no, 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 Ferran, no. Jo també em pensava que hi havia comissió de control, que n'hi ha, però serà més tard. Però ja passa una de coses d'aquelles que estan passant a Madrid. Saps què vull dir? Aquelles coses que moltes vegades aquí no recollim. I no recullin perquè ens sona com molt estrany. Saps aquells temes Madrid?
Sí, sí.
Temes Madrid. Pots explicar-me, enteres, quin és el tema Madrid?
Doncs el tema Madrid es diu, comença amb Caix, diu Coldo, bàsicament. A partir d'aquí, Champions i el partit d'aquesta nit al Metropolitano. I què més m'oblido de Madrid? S'ha deixat de parlar d'amnistia, ja ningú li interessa, tothom la dona per aprovada, però d'això és el que va passar al Senat dilluns, i el que també passarà avui al Senat, que no n'hem dit absolutament res, que és que activarà el conflicte de competències amb el Congrés dels Diputats. El Senat, recordem, el PP el que diu és que les Corts no tenen prou legitimitat per aprovar una amnistia, que això s'ha de fer per la via d'una reforma constitucional. I a tot això, sessió de control va a les dues. Quan acabi aquest cara a cara de Sánchez amb Feijóo, amb Míriam Nogueras, amb Gabriel Rufián, que avui torna després de la seva baixa de paternitat, i en aquests moments Pedro Sánchez està fent d'estadista, perquè ha donat comptes dels Consells Europeus i ha començat fent un dibuix de com està tot l'entorn d'Europa. Un Pedro Sánchez, això sí, molt dur amb Israel, ha dit literalment que l'estratègia d'Israel en aquests moments amb Gaza és absolutament desproporcionada i que està tirant per terra els esforços de tantes dècades per trobar una solució definitiva. Ja explicàvem ahir que el que ha fet l'equip de Pedro Sánchez és anunciar que el president espanyol farà una gira internacional per intentar liderar el reconeixement de Palestina com a estat sobirà. Anuncia una altra vegada que Espanya està a punt per poder-ho fer, però no diu la data, s'havia apuntat que abans de l'estiu, i a partir d'aquí va avançant aquest discurs, ja porta 20 minuts, en farà ben bé 25 o 30 més, i després el cara a cara amb tota la resta de portaveus.
Va. Pues mira, aquest és el tema. 9:22, fem una petita pausa i entrem ja en el debat. D'aquí farem una cosa. Anem o no? Sí, eh? No volies?
I tant.
Pues cap a Tailàndia.
Vinga.
Amb la nova PAC, invertim en el sector agrari perquè apostem pels joves agricultors. Per les dones, apostem pel futur. Apostem pel nostre camp. Apostem per un dels principals eixos de la nostra economia. Apostem per allò que és nostre. Sol·licita ara els ajuts de la nova PAC. Junts apostem per tu. Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Govern d'Espanya.
Si em toca la grossa, penso construir un centre per la gent gran del barri que tinc.
Tu somia en plaers més terrenals, que nosaltres ja destinem tot el nostre benefici a causes socials. 27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi amb un premi de 2 milions d'euros. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major.
Operació sortida. Més de 8 milions de desplaçaments.
Sortien de viatge i se'ns ha variat el cotxe.
He tingut una punxada i m'he quedat a l'estacada amb el cotxe.
He hagut d'aturar-me en una gasolinera. Vaig amb 5 nens.
Contracta ara la teva assegurança amb Renting i estrena cotxe amb tot inclòs. Quina assegurança de cotxe triaries? Mafre.
A UIC Barcelona podràs triar entre més de 70 màsters i postgraus. T'oferim 14 especialitats en les àrees de ciències socials, arquitectura i salut perquè portis el teu talent més enllà. Tria el teu programa i informa-te'n ara a uic.es/màsters. UIC Barcelona, màsters i postgraus. Driving careers forward.
Ei, quins plans tinc demà?
A les 10 anar al banc, a les 12 reunió, a les 14...
Entesos, doncs cancel·la-ho tot.
Error, no estic programada per cancel·lar res.
I ara, però què dius? Que jo tinc una Arona.
Quan tens una Arona, saps que la rutina no és per tu. Estrena-la amb 10 anys de garantia. Seat Arona, tan nostra, tan Seat.
Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Soy Paco Tous y en mi vida he hecho papeles de todo, desde policía a ladrón. Pero nunca los he elegido al tuntún como el atún. Por eso elijo Calvo. Porque no pescan al tuntún, tienen flota propia. Ni seleccionan al tuntún, solo lomos de su mejor atún.
Claro.
Y con su exclusivo vuelca fácil sale solo. No elijas el atún al tuntún. Caltria Calvo.
Y ahora, al millor preu.
Estaria bé posar aire condicionat. I tornar a pintar, i posar gespa artificial i llums LED a la terrassa.
La primavera, casa teva altera. Perquè a Leroy Merlin tens ofertes de fins a un 25% de descompte fins al 25 d'abril. Aconsegueix-les al web, a l'app, per telèfon o a la teva botiga. Leroy Merlin, una llar no neix, una llar es fa.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Si us plau, m'obres a la propera parada i, per cert, recorda't d'agafar una rebaqueta que està refrescant aquests dies i truca'm quan arribis, que hi ha gent estranya a tot arreu.
No, no tinc el seu mòbil, senyora. No la conec.
No passa res. Te'l dono ara mateix. Deixa'm com a mama. Apunta. Sí, sí, apunta tu.
Per 17 milions d'euros. Et fas mare de qui sigui. Ja hi ha a la venda el cupó de l'extra dia de la mare de l'11. El 5 de maig, 17 milions d'euros. Extra dia de la mare de l'11. Ara, qualsevol vol ser mare. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El perquè de tot plegat.
Ara parlem del tema de Carles Puigdemont, que és molt interessant, però abans deixem anar cap a... És una cosa que a mi em té fascinat. O sigui, és de sociòleg, eh? És a dir, aquest tema...
Com li pot interessar a ningú aquest tema?
És al·lucinant.
No,
a mi m'interessa.
A mi també. Ara el Ramon i el Melero em deien fora, però què té aquest cas? És que ho té tot. És un true crime de veritat. És a dir, la persona, no? El personatge, fill de qui és, net de qui és, després com s'executa el crim en un país...
És passional, a més.
Clar, ho té tot, ho té tot.
Hi ha una història d'amor, bueno, que no sabem.
Bueno, d'amor, de desamor...
Net, perdona, si jo et dic qui és de qui és net...
Ara, això sí.
Home, això sí...
Sí, no, però no sabíem qui era. Jo, el Xavier
ni
i jo...
Ni el pare, ni ell.
I, aquest, no. I el pare qui és? Llavors has dit
comença
tu que
era un actor... Sancho Gracia.
Sancho Gracia, llavors ja la cosa canvia.
L'avi sí.
La cosa canvia. Però, bueno, estàvem... Jo, sincerament, ho trobo absolutament... O sigui, la part de ferreteria m'interessa molt, tot això d'anar a comprar eines sí, d'aquestes, sí. De tallar coses
Oh,
i tal, que m'he explicat, no, com que és cuiner, els ha fet servir per cuinar, coi. No sé que si el Ferran Adrià
el
fa
Ferran
servir...
El Ferran Casas, aquest tema... Clar, que són tots molt polítics, i això, el tema...
No, no, jo...
No, Jordi, és, però...
A mi saps què em va passar? Que al principi jo pensava que era fill del Curro Jiménez. I...
Net.
I no el net. Jo m'havia saltat el pare. No, però entenc que aquests temes... Ostres, Tailàndia, un crim passional...
Esquarterament. No. L'esquarterament juga un paper primordial amb tot això.
Diguéssim, té tots els elements...
Pensava no,
perquè no sé si és post-mortem. HBO, no? Va fer ahir. HBO i va llançar una entrevista amb el pare...
M'encantaria saber, el que passa que costa molt que aquestes plataformes et donin audiència. M'agradaria saber... Quants clics va tenir ahir el primer capítol d'aquesta sèrie? Perquè, a més, van pagar mal... Perquè es veu que el pare de... Ara m'ho expliquen, això, la Mar Poyato.
Va cobrar.
Que tenim una enviada. Hola, Mar, què tal? Bon dia,
com esteu?
Molt bé. Un moment, espera't, Anna Gómez, a tu t'interessa el tema o què?
No m'interessava, però et vaig... No, perquè la veritat és que no m'interessa gairebé gens, la veritat, ni els personatges, ni el padrí, ni el pare. Però ahir vaig sentir-te tu, lo de l'HBO... I quan que feien aquest documental, i com que també sóc una boja de informació i m'agrada veure-ho tot, quan van acabar el partit, que teníem l'adrenalina alta, no?, perquè vam patir força. Doncs calla, dic, vaig a veure lo docu-crim aquest. I la veritat és que ho vaig trobar avorrit, me va interessar menys encara del que m'interessava, el pare, una soseria absoluta, I la veritat no entenc, suposo que és mediàticament, doncs si li volem donar importància, al final tothom n'acaba parlant, però jo li veig molt poc interès, la veritat.
I Xavi?
Jo al principi, quan va esclatar el cas, sí, ara ja la continuïtat s'haurà de veure si d'on més suc, no? Perquè em falta un Carvalho aquí, em falta algun detectiu al mig intentant descobrir alguna cosa.
Ja sortirà, potser surt.
Ja sortirà, efectivament.
Sort, la germana, vau veure la germana?
Ui! El tall de veu de la germana.
Sí,
oi, quina por.
No,
aviam,
por,
jo explico...
Exacte,
sí. aviam, si algú no sap de què va, jo l'explico en 20 segons. Una mena de surfer, imatge, un nano jove de surfer amb el cabell llarg, allò que dius... Un
guapo,
home atractiu.
Guapo.
Sí, Surfing USA, saps? Beach Boys, música...
Sí, una mica Beach Boys.
Sí, una mica Beach Boys, i resulta que de cop i volta apareix un metge que no sabem per quins set sous se l'ha pelat. L'ha matat. El que passa és que l'ha matat i després de matar-lo el trosseja.
Un metge de cirurgia estètica.
No? Correcte. Clar, sembla que podien ser mans, no podien ser mans.
Trossejar-lo després de mort no, ni quita ni pone. Això no fa res.
No, això, perdó, des d'un punt de vista penal, això...
No.
Això ho va explicar una altra vegada.
Sí, però torna a explicar.
Està mort, és igual el que...
Està mort,
el que facis.
Efectes sí. Penals, en fi, des de que no hi ha profanació de cadàver, doncs passa a ser un objecte. I la conducta consistent en fer desaparèixer el cadàver és una conducta per evitar la incriminació. Que tampoc no.
Estic per fitxar el Belero perquè parli d'aquest tema, encara que no l'interessi gens ni mica.
Li hauran d'acabar donant un premi, aquest noi, pel que sembla.
No, però diu, és que l'esquartera... Si l'esquartera viu, ja és una altra cosa. Aquí la cosa millora.
Sí, si l'esquartera viu, l'hivern és viu. Aviam, un segon, que anem al tall 18. Fixa't, el tall 18. Que és que resulta que en aquest documental que ara comentava el Xavi Domènech, hi ha un moment que surt la germana d'Erwin Arrieta, del metge que l'ha assassinat, del finat, val? De l'esquarterat. I surt la germana. I la germana, primer, la música, que és la música, aquella típica música dels que abans del Canal Plus, dels partits de futbol, doncs això, bum, 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 bum. I atenció, perquè jo em trobo aquesta dona pel carrer Camí de Cera, perquè atenció al to de la germana, atenció, i el que diu.
Mi familia y yo pedimos justicia, no venganza. Queremos la máxima pena, mas no que lo maten. Queremos para la pena máxima, cadena perpetua. Que lo dejen en Tailandia. Para que tenga tiempo, todo el tiempo, que Dios le dé a él de vida para pensar en lo que hizo.
Ostres, s'està millor en una cel·la a Tailàndia que prenent el té amb aquesta senyora.
Quina por, no?
Aviam, Marc Poyato, a Tailàndia, que són ja pràcticament l'hora de dinar, com ha anat aquesta segona sessió del judici?
Sí, 2:45 de la tarda. A veure, avui el que tenim aquí són declaracions de 4 testimonis més, proposats tots per la Fiscalia, i ja que us agrada tant el tema de l'esquarterament, doncs avui tenim precisament les dues dones que, de l'Héroe Merlin aquest tailandès, que li haurien venut els ganivets i la serra a Daniel Sancho. També tenim a la senyora que li hauria venut caiac, que amb aquest caiac se suposa que Daniel Sancho hauria anat a navegar, a escampar els trossos de la víctima pel mar. Recordem que els ha escampat per diferents punts, n'han trobat a les escombraries, en van trobar també els del mar, no els han trobat. I llavors, per una altra banda, també tenim el propietari del restaurant on Sancho hi va anar i es va deixar una motxilla, i en aquesta motxilla hi havia un dels ganivets que havia comprat. Això és el que de moment Veus? Tenim avui aquí. Veus? Que sona aquesta, avui la vista se centra precisament en saber què va passar en aquesta illa de Pangan, que és on hi va haver on es va cometre el crim, va ser l'escenari del crim. Comentàveu abans la relació que tenien Daniel Sancho i Edwin Arrieta, tenien una relació, no era la primera vegada que es veien, i una de les hipòtesis que s'apunta és que Daniel Sancho hauria actuat així perquè Edwin Arrieta l'hauria intentat violar. Aquesta és una de les hipòtesis que s'apunta de per què hauria tingut aquest comportament. I llavors, tal com deia el lletrat Melero, és cert, aquí també és el que explica, que el que aquí està penat és el fet que ell intentés desfer-se del cos. Com ho va fer? Si ho va fer sencer o a trossets, això és igual. Vull dir, està penat de la mateixa manera, exactament igual. Per tant, això una mica el jutge no ho valorarà. El fet de si el va esquartar.
De tota manera, aquest home, si per algú serveix com un exemple, és per ser la vergonya del món criminal, o sigui, és la vergonya de qualsevol assassí amb cara i ulls, perquè si has de matar algú i ho has de fer a l'estranger, fes-ho a Dinamarca, que
com no hi ha pena de mort.
Que no hi ha pena de mort, en 4 o 5 anys estaràs al carrer. Si ha estat un accident i s'ha donat amb el canto al lavabo, que això ha sortit a més pel·lícules, amb música del Herman Berman, no, que home, truca a recepció plorant i ja està, i altra cosa.
Sí, però no, sí, no hi pensa tant, Melero. Un tio que es deixa la motxilla amb el ganivet, amb un dels ganivets del crim, en un restaurant.
Això de deixar-se les coses passa molt, eh? Tu pensa que quan van agafar el Mil, els del Puigdemont, s'havien deixat una cartera al Puig Antic a les atraccions Caspolino,
sí,
amb els DNIs de tots, que només faltava
les claus
dels pisos francs i tot això. La gent es deixa moltes coses per ahí.
En tot cas, la pena de mort a Tailàndia és relativa. És dir, existeix, però s'aplica molt poc, perquè hi ha molts perdons i normalment...
I en casos de confessió no s'aplica.
S'acaba convertint en cadena perpètua.
Casos de confessió.
Sí, jo, si voleu, us explico el cas d'un altre esquarterat a Tailàndia, si
sí?
No recordeu.
Ah, sí, el de Lleida? Sí, home, i tant.
El de Lleida, el de l'Albi.
Sí.
Un enginyer...
Hosti, ai.
Te'n recordes el 2016, que també el va desquarterar?
Sí, senyor.
I van condemnar amb un que es deia Artur Segarra, pot ser?
Sí, senyor.
Sí, Artur Segarra, Artur Segarra
que continua aquí. Continua aquí, però em sembla que va demanar perdó al rei de Tailàndia.
Està empresonat, sí, el rei, o sigui, el van condemnar a pena de mort, però fa uns anys el rei el va com indultar i llavors va commutar aquesta pena de mort per cadena perpètua i està ingressat a la presó.
I és que si no esquarteres algú a Tailàndia no ets ningú, eh?
Ja ho veig, ja. Per cert, hi ha una cosa que em sembla que és que la clau de volta del tot, i per això també la part pujada és allà. Quants periodistes hi ha en aquests moments a Tailàndia, aproximadament, que hagin viatjat des de l'estat?
Aproximadament una trentena. És esdeveniment mediàtic sense precedent aquí a Tailàndia. De fet, tot el funcionariat d'aquí dels jutjats està sorprès. Els fixers, que són les persones contractades pels mitjans de comunicació, que serveixen una mica de guia i de traductors per moure't pel país, perquè quan no coneixes l'idioma, no?, necessites alguna mica que et guiï, estan esparverats del comportament de molts periodistes espanyols. És veritat que no tots els periodistes es comporten de la mateixa manera. Parlàvem l'altre dia de que tots els mitjans de comunicació tenim, segons el mitjà al qual pertanys, tens interessos informatius diferents. Alguns sí que és veritat que fan autèntiques persecucions, sobretot els pares de Sancho, a Sílvia Bronchalo i a Rodolfo Sancho, i això aquí a Tailàndia es veu molt malament. Llavors, no ens deixen accedir al tribunal, a la cort. Jo avui he pogut entrar perquè m'han deixat anar al lavabo, cosa que he agraït infinitament, perquè estem aquí dalt d'una muntanyeta. Llavors, dins del lavabo, sí que és l'oficina, les oficines, he pogut veure com són les oficines, són igual que qualsevol jutjat de Catalunya, amb els funcionaris treballant. El que sí que és veritat és que aquí baix, perquè s'han de pujar unes escaletes, a dins de l'edifici, nosaltres estem a baix d'aquestes escaletes que hi ha com el pàrquing, l'aparcament. Nosaltres estem a l'aparcament. Aquí hi ha tot un seguit de policies molt simpàtics, molt educats, però que controlen el mínim moviment que fa cadascú de nosaltres. Fins i tot arriben a gravar-nos en vídeo. I què fan amb aquestes imatges que graven amb el mòbil? Les passen al jutge, el president d'aquest tribunal, que s'assabenta de tot el que està passant aquí fora. Per què? Perquè vol saber si alguna de les persones que entra dins de la sala després té contacte amb els mitjans de comunicació. Per tant, és una notícia que s'està portant amb el màxim hermetisme.
Per premsa de Tailàndia n'hi ha o no? No.
No, de premsa de... No. Hi ha una agència francesa i ja està, i la resta som mitjans de l'estat espanyol. No hi ha cap periodista tailandès.
Va, la majoria de televisions o de tot?
La majoria de televisions, de fet, de ràdio, només RQ.
Val. Una cosa que em sembla de tot plegat interessant de saber és, clar, si hi ha tant periodista de televisió, vol dir que cada televisió envia un, dos, tres càmeres per programes diferents, perquè això no va de Telecinco on envia una i Antena 3 una altra, sinó que Telecinco envia el del programa del cor de la tarda, el programa del cor del migdia.
Perquè són productores.
Ah, això.
Clar, clar, clar.
Això, és això, no?
Qui no ho entengui, vull dir, Telecinco té una redacció
Telecinco
i una plantilla
no
petita,
no vetada,
té productores
Telecinco.
I cada productora...
Sí. A veure, diu la Lara Gómez que Telecinco, Mediaset, el grup Mediaset, està vetat, no, el judici?
No, està vetat el redactor en qüestió.
Ah.
Que va permetre, sí, va per periodistes, o sigui, és l'accés al país amb acreditació de premsa és nominal. Mm. Llavors el que et veten és com a tu, com a professional, per si pots entrar o no. Al mitjà, no. De fet, hi ha algun periodista que ha pogut aconseguir també entrar al país sense acreditació de premsa, és a dir, com si fos un turista.
Va.
Hi ha pogut accedir, però els mitjans hi són tots, i com dèieu, tots aquests programes van per separat, vull dir, cada programa d'aquests té el seu propi equip, inclús hi ha alguns que van amb doble equip, per fer guàrdia, doncs una a la porta de la cort i l'altra a la porta del pàrquing, una a la carretera de dalt, l'altra a la porta de baix de la... on a l'accés per pujar a la muntanya, vull dir, estan distribuïts per captar qualsevol moviment, fins i tot el trasllat, per exemple, Nil Sancho es fa amb un vehicle policial, el qual sí que el veus perfectament el vehicle, però amb ell no. Vull dir, ell va a dins amb vidres negres, vull dir, no es veu.
O sigui, tu de Nil Sancho no l'has vist, evidentment.
Jo no l'he vist. Sé com va, perquè ens ho han explicat, ja no porta les melenes de surfer que dèieu abans, es va rapat, va amb una granota de color marró i va manillat de mans i peus.
Mm. De mans i peus?
Mans i peus, sí, mans i peus.
En fi, alguna cosa més?
Recordo de l'Artur Segarra que portava aquells grillets als peus, no? Com a dos boles.
Sí.
Que
doncs
tinc aquella imatge del diari. Sí, igual, no?
En fi,
sí,
igual. Alguna cosa més, Marc Poyato?
No, ara estem a l'espera de... Ahir es va allargar moltíssim perquè també és curiós explicar com funciona dins, perquè la traducció a l'espanyol es fa via Skype. És a dir, hi ha un traductor via Skype, no és present a la sala. Llavors és tot molt lent, perquè, clar, es fan les declaracions i les preguntes en tailandès, llavors ha de traduir-ho al traductor espanyol, si falla la connexió o es talla la connexió, llavors ja no han entès què volia dir, ho han de tornar a repetir, per tant, és un procediment lentíssim. Ens ha arribat, tot i que costa molt que t'expliquin coses a dins, ens ha arribat, doncs, que Daniel Sancho... tot força hostil. Aquí la llei tailandesa permet que l'acusat faci preguntes als testimonis o puntualitzi coses que expliquen els testimonis, cosa que a l'estat espanyol és inviable, vaja. Llavors, això provoca certs enfrontaments, no? Perquè ens deien, doncs, que Daniel Sancho havia cridat que era mentida tot el que estaven dient, que no podien explicar certes coses perquè ell s'estava jugant la vida. Per tant, hi ha certa... Això, és diferent aquesta manera de fer pel fet de que ell pugui anar puntualitzant les declaracions.
Tu a la sala del jutjat no pots entrar ni res, no, de moment?
No puc entrar de moment. M'han deixat anar fins al lavabo. Sé que és molt petita i que només hi caben una vintena de persones. És molt petita. Llavors, entre advocats, familiars i gent de l'ambaixada espanyola, que també hi ha representants de l'ambaixada espanyola, està plena, està pleníssima. I hi ha una altra sala al costat, que seria com una espècie de sala de premsa, on normalment és on hi van els periodistes tailandesos quan segueixen els judicis. Però nosaltres aquí no ens hi han deixat accedir, i només hi han deixat accedir l'agència EFE.
Uh-huh. Fa calor?
Moltíssima. Estem a 40 graus.
Coroll.
És horrorosa.
I esteu al carrer, en un pàrquing.
Estem al carrer, en un pàrquing. Per sort hi ha un tros d'ombra, però ja vam tenir un ensurt, perquè un company va tenir un cop de calor i se'l va haver d'endur una ambulància.
En sèrio?
Ens va preocupar. Ara està millor, està ja a l'hotel, recuperat, el van rehidratar...
Però podem saber quin periodista o de quin mitjà era aquest periodista?
Doncs mira, és un càmera de televisió espanyola.
Val. Sí. Doncs una versada molt forta i que es recuperi.
Molt jove, Molt jove, ja, té 20 i pocs anys,
Però escolta'm una cosa, no seria més normal que us deixessin, és a dir, alguna sala habilitada que hi hagués aire condicionat per poder estar treballant allà?
És que seria més fàcil, estaríem tots molt millor, més organitzats, i crec que no es posaria tant en perill el fet de que aquí les corredisses, és que seria tot molt més senzill i molt més fàcil de treballar.
Algú està gestionant això? Clar.
S'ha intentat gestionar via advocats i no se n'han sortit de moment. És veritat que, per exemple, d'advocats espanyols, que són els que ens poden ajudar, només hi ha els que representen a la família Rieta, perquè els que representen a la família Sancho, de moment només hi ha l'advocat tailandès. Els espanyols vindran al final de mes, que és quan ha de declarar Daniel Sancho.
Bueno,
a nivell, jo crec que s'hauria de gestionar més a nivell d'ambaixada, però de moment no tenim constància que això ho estiguin mirant, i realment, home, ens preocupa el fet d'haver d'estar aquí, perquè són unes condicions força lamentables.
Mira, deixa'm preguntar una cosa amb el Xavier Melero, que és tot això amb el calés. Quan parlem de moltes vegades, fixa't, el judici amb els presos del procés, amb els presos polítics, els judicis amb el cas que ens ocupa. Clar, això val diners, i moltes vegades diuen, bueno, això que ho paga, tot això, és clar. L'altre dia el Sandro Rossell va dir, diu, jo torno ara a presentar una altra querella. I deia, bueno, aniré bastant pasta, perquè jo no pararé, però aniré gastant pasta. I clar, penses, ostres, ara ens hem assabentat, la Mar Poyato m'ho explicava aquest matí, el que ha costat, clar, en aquesta sèrie que explicava l'Anna Gómez, que hi ha HBO Max, surt el testimoni del pare de la criatura, del pare del presumpte assassí, l'actor Rodolfo Sancho. Clar, Mar Poyato, estem parlant que hauria cobrat quant?
El que es diu per aquí són 120.000 euros.
120.000 euros, clar, aquests 120.000 euros...
El que es rumoreja per aquí, sí.
I clar, tot això és per pagar les costes
de l'advocat. Té un advocat, recordem-ho, que és el Marcos García Montes, que és un dels més famosos de Madrid.
El coneixes, Melero, no?
Sí, molt, molt, molt.
És molt mediàtic, aquest, eh?
És molt mediàtic, sí, sí.
Sí.
Té un fons de comerç molt interessant, molt recurrents als programes del Colorín i tot això.
Fons de comerç?
És el seu fons de comerç, el seu clientela.
Ah, sí, val.
I una cosa, Melero, a més de l'espectacularitat que suposa i que suposaria un judici d'aquestes característiques televisat, el tema aquest de que els acusats puguin respondre els testimonis.
Això és curiosíssim.
I jo el primer que he pensat és el judici aquell que hi va haver a l'Audiència Nacional de les targetes Black, que eren més de 60 acusats. Imagina't.
Interpel·lant.
Sí, el guirigall que hauria sigut, però...
El de la botiga de cotilleria que va comprar allà les calces. Sí, però... Usted miente.
Exacte. Sí.
Però al Melero li ha agradat aquest model, quan l'estava explicant al Mar Poyato.
No has posat mala cara.
És que jo, després de molts anys, de dècades fent judicis, qualsevol innovació que m'entretingui una mica, la rebo...
Sí, però jo crec que els advocats amb això patiríeu molt, no? Perquè més vol que l'acusat calli, a vegades.
L'acusat sempre està millor callat, l'acusat. Sí? O sigui, això és un... Sí,
l'acusat sempre està millor callat.
Sempre està millor callat.
Es pot posar en evidència.
Gran titular, m'encanta. Titula el pròxim llibre així. L'acusat sempre està callat.
Els sistemes civilitzats, l'acusat no declara. No ho veus a les pel·lícules americanes, que hi ha el moment de les pel·lícules de judicis...
Però intervé al final,
el
no?
moment de gran clímax és que l'acusat diu, i declararé. I llavors, gran dramatisme, i l'advocat, ostres, declararà. Per què? Perquè al sistema anglosaxó, si declares i et condemnen, tens dos condemnes. Tens una condemna pel delicte en qüestió i una altra condemna per perjuri. Perquè si has declarat i el jurat no t'ha cregut, és que has mentit. I et cauen 10 anyets més de propina.
Encara que siguin defensa pròpia?
Encara que siguin defensa pròpia. I tu, amb un sistema com aquests, la seriositat de lo que has de dir davant del jurat és tal que si s'arriba a considerar que has mentit al jurat, tens una pena suplementària molt important.
Marc, què volies dir?
Sí, volia dir que una cosa curiosa també, que potser li agradarà al lletrat Melero, és que aquí a la sala entren tots els testimonis a la vegada. O sigui, els quatre testimonis que han de declarar avui estan dins de la sala i s'asseuen com en uns banquets just davant de l'acusat. O sigui, s'asseuen davant del tribunal i després darrere tenen assegut l'acusat, que em sembla una imatge molt curiosa. Primer perquè, bé, allà a Espanya representa que no es poden contaminar un testimoni de l'altre, per això els tenen separats i els van entrar d'un en un. Aquí sembla més una una, no, com una tertúlia, perquè els tenen tots allà posats.
Bueno, a Espanya sí, a Espanya no es poden, diuen que no es poden contaminar i per això van passant d'un en un, però els citen a tots a la mateixa hora i s'estan junts tot el matí al passadís.
Això és veritat.
Tampoc, no? És veritat, una pregunta, sí. Mar, veurem imatges?
Mira, ahir va córrer el rumor de que algú havia fet una foto amb un mòbil i el magistrat va entrar en còlera. En còlera. És a dir, com algú faci una foto, s'enfronta a sentència i a pena de presó. I així ho ha dit el magistrat, clarament. Vull dir que no sé qui s'atrevirà a fer una foto, perquè a la que veu treure un mòbil a dins de la sala, l'expulsa.
Però, és a dir, no veurem imatges del judici en cap cas, eh?
De dins, res, no. Carai. No. I si algú filtra alguna foto, tindrà conseqüències greus.
Bueno,
el cas de Lleida només van veure fotos quan el traslladaven. Sí. Aquella imatge que tinc de l'acusat era quan el traslladaven de dins el judici i no se'n va veure. Una pregunta tenia jo per la Mar.
Digues.
Envers a lo que vaig veure ahir a HBO, tinc la sospita de que la defensa d'aquest noi serà més o menys que li donava diners, pel que va insinuar a l'actor, el pare, li donava diners per negocis d'aquests que tenia de cuina i que després doncs se volia cobrar els negocis, i com m'imagino que aniran per defensa pròpia, no? Que reconeixeran totalment que el va matar, però que el va matar per sí. Això, no? Perquè el sadomitzava, el volia violar, alguna cosa d'aquestes.
Exacte, sí, la cosa va per aquí, és a dir, aquí la fiscalia l'acusa d'assassinat premeditat, això seria el que comportaria, diguéssim, la pena de mort, llavors el que busca la defensa de Sancho és que finalment el condemnin per un assassinat, però en aquest cas no seria assassinat, sinó seria mort en defensa pròpia. Això ells calculen i diuen que com a molt serien 8 anys de presó. Això seria, segons explica Marcos García Montes. I com ho justifiquen? Doncs diuen que hi va haver una discussió aquell dia, que estaven junts a l'illa de Pangan, en un dels hotels. Es van discutir perquè ell li havia donat diners, ell estava a Rieta, estava pagant a Sancho i s'ho volia cobrar, i el que diuen és que en aquell moment el va voler violar, i per defensar-se doncs Sancho el va agredir amb la fatal conseqüència que va morir a Rieta.
Ja, fixa't que fixa't, no em miris amb aquesta cara, Milo, que és molt interessant el que t'estic explicant ara.
Que sí,
que el pare del surfer, del presumpte assassí, en això que explicava, que va veure ahir l'Ana Gómez, aquest documental, justifica que el fill l'esquarterés. Ho justifiqui, tu dius, va, però com ho justifica? Doncs escolta.
Quizá a lo mejor sí hubiese sido decir, mira, he tenido una pelea, ha pasado esto. Pero entra en pánico en Tailandia, en un país en el que no es tuyo, la pena de muerte. En ese momento él no sabía nada. Solo sabes que hay un tipo muerto y hay pena de muerte.
¿Veus?
Home, està molt bé, i l'acusat, evidentment, ha de fer servir totes les estratègies de defensa que pugui. A veure com s'ho fan per neutralitzar aquesta mena de premonició per la qual, abans de tenir una discussió, compres serres i ganivets per esquarterar el cadàver abans de que s'hagi produït. Però, bueno, això ja és una altra història.
Pot dir que és cuiner.
Aquí, això és una altra cosa. Aquí el gran èxit, el gran èxit és cadena perpètua. Els 10 anys de compliment a Tailàndia, resta de compliment de la pena al país d'origen. Extradició a Espanya, i a Espanya tercer grau penitenciari, perquè
ja porta... Però això pot passar?
Sí.
Sí.
Aviam, torna-hi. Cadena perpètua. Vale.
Un període de compliment a Tailàndia.
Que pot ser...
10 anys, no, d'això no crec que baixi. Un període de compliment a Tailàndia. I llavors extradició a Espanya perquè acabi de complir la seva condemna al seu país d'origen.
Qui ho demana?
Això s'ha de demanar.
Això és el que li passarà a l'Arturo Segarra, no, Marc?
Sí. Això s'ha de demanar.
Sí, i aquesta és l'estratègia que està fent servir la defensa. Sí, home, va, clar, aquí,
és l'estratègia. Sí, sí, sí. Llavors, un cop estàs aquí, totalment, com a Espanya, encara que vinguis amb una cadena perpètua de l'estranger, el període màxim de compliment per un assassinat, doncs és el que és. De seguida, aquest senyor, que portaria 10 anys o 8 anys de presó complerts, ja entraria en un tercer grau penitenciari amb permisos de sortida i estaria pràcticament en llibertat. I això és l'èxit, això és un 10, sí. Això és el que val calés. Si jo tingués que pagar algú per la defensa d'aquest tema, jo...
La cadena perpètua, com que Espanya no existeix, seria commutable amb la presó permanent revisable, no? Vull dir...
Bueno, els requisits... No sé. La cadena perpètua... La presó permanent revisable espanyola té uns requeriments en els quals probablement aquest cas tailandès no hi encaixaria.
Val.
Vull dir, la cadena perpètua espanyola és molt restrictiva, llavors ha de ser un assassinat, però amb tot un seguit de greujants molt específiques, que el converteixen en un assassinat d'una transcendència molt especial, cosa que no tindria aquest, que seria un assassinat, pues, que us, amb tot el respecte li dic per l'assassí, però un assassinat de medio pelo. Llavors, un assassinat com aquest no encaixaria a la presó permanent revisable espanyola.
I aleshores l'Arturo Segarra, quan el... Me sembla que el van condemnar el 2007, pot ser? El 2027? Ah, no, hi hauria d'estar aquí, no?
Sí,
no,
bueno, però jo dic que això és un èxit, això sí, sí, tot et surt de nassos. Una estratègia de defensa, insisteixo, que val calés, per això sí que val la pena pagar, això, seria aquesta. L'horitzó de que acabessis complint part de la condemna a Espanya, perquè aquí llavors superarien els límits màxims de compliment de la llei espanyola i sortiríem en un període de temps raonable. Tot lo de més, pues, què vols que et digui?
Ara, 10 anys a Tailàndia, Déu-n'hi-do, perquè deu ser allò... Com és allò, l'expresso de medianoche?
Home, no, fotem.
Però Turquia.
Això són estereotips, eh?
Ah, sí?
Sí, home, sí. Ara ja,
carai, les presons tailandeses són com...
Són com les del Salvador.
El Salvador ja deu ser pitjor, però Tailàndia...
Home, el Salvador ha sortit molts les reportatges.
Mares, però a Tailàndia... Home, a part que diu que estan 16 tios a cada cel·la, lo qual deu fomentar molt les relacions humanes, a part d'això no tinc notícia de que siguin especialment abjectes.
No,
el pare va dir que no.
Mira, ara el Toni Muñoz, el Toni Muñoz, company del diari La Vanguardia, expert també en sang i fetge, diu que, ja ens entrem, vull dir, que en
successos.
Diu que l'Artur Segarra està imputat en un cas d'aquí també per estafar uns avis i que podria demanar ser extradit, però que no entén per què no ho fa.
És per això que diu el Melero, que les presons tailandeses hi està relativament bé. No sé,
home, jo no sé si està bé, però no em canten com molt dolentes. No, així com les centroamericanes es veu que és el país dirà si no volveràs, doncs les tailandeses no m'ha arribat cap notícia que siguin especialment abjectes.
Bueno. Es veu, expliquen també que Sancho ha estat poc temps amb cel·la, que estava molt al mòdul d'infermeria i que estava com molt ben tractat. Vull dir que ell mai s'ha queixat del tractament que ha rebut a la presó. Sí, la presó per fora també és xocant, perquè sembla que entris, hi ha com uns roses a la porta, com una mena de decoració que sembla més quan entres una llar d'infants, amb dibuixets i coses, que no la típica presó que estem acostumats tots a veure. A dins no ho sé, perquè jo no hi he accedit i suposo que no deu ser un ambient gaire agradable, però vull dir que no es queixa gaire Daniel Sancho del tractament que rep a dins de la presó. Llavors, una cosa que també volia puntualitzar, quan heu posat el tall del Rodolfo Sancho, és la diferència tan abismal de com reacciona i com es comporta Rodolfo Sancho aquí davant de la premsa, a banda de com ho ha explicat el document BO, i la diferència amb la mare, amb Sílvia Bronchalo, que també està aquí, que està, ho està passant molt malament. La veus realment que és una dona que això li ha afectat moltíssim. Està molt prima, veu un periodista i és que se li veu a la cara i se li nota a la cara que no pot amb aquesta situació, i en canvi l'actitud del pare de Rodolfo, no, que és com més desafiant de cara a la premsa.
Ja. Bueno, escolta, ara ja ho seguirem als serveis informatius aquesta tarda, la versió segur. Una última hora, la policia espanyola ha detingut a Catalunya un depredador sexual que va assetjar més de 20 joves a través de les xarxes. Tant l'assetjador com la majoria de les víctimes són menors. El detingut contactava amb les víctimes a través d'una xarxa social per després extorsionar-les. No sabem res més. La policia l'ha descrit com a perillós. Bé, 3 minuts i les 10. Marc Poyato, que vagi bé. Fins ara,
Fins ara.
Fins ara. Encara al Congrés...
Jo vaig dir el de l'Arturo Segarra, Falta, han de passar 10 anys fins que es pugui extradir a Espanya. I això va ser Exacte, i la condena va ser el 2016, per tant, fins al 2026 no ho podrem...
Ah, és la idea que tenia jo, 10 anys allà i trasllat cap allà.
El que has dit. Bé, ara el faristol, Santiago Abascal, no ha començat encara la comissió de control al president, no?
No, sessió de control fins a les 2:00 PM, res, perquè aquest cara al voltant de les 5 hores. Ens havíem quedat amb Sánchez parlant de Pròxim Orient, res que no sabéssim, però bàsicament un parell d'idees, Jordi, que Sánchez ha repetit que queden més de 3 anys de legislatura per intentar aturar tota la crispació. Llavors, una altra reflexió, que és que s'ha de replantejar tota la despesa pública per potenciar els pressupostos de defensa. De fet, ja fa dies que hi ha tot aquest discurs sobre l'economia de guerra, i Pedro Sánchez es va arribar a queixar fins i tot que es parlés d'economia de guerra, a veure, una frase que ell ha utilitzat aquest matí.
I el PP, en boca d'Alberto Núñez Feijóo, ha acusat a Pedro Sánchez d'utilitzar la política exterior com a tallafocs dels seus problemes interns. De fet, diu que no té cap sentit aquesta gira que ha anunciat internacional per defensar l'estat de Palestina.
I d'Alberto Núñez Feijóo, una altra declaració al voltant de l'amnistia. A veure, hi haurà un cara a cara ara de Rufián i de Míriam Nogueras amb Pedro Sánchez, però el primer a parlar d'amnistia ha estat Alberto Núñez Feijóo.
Señor Sánchez, el independentismo se está riendo de España y usted se lo está consintiendo. Le regala indultos, amnistías, tratos preferentes y le responden con desafíos. Somos una de las pocas naciones del mundo que se está discutiendo retrocesos en la igualdad de derechos de los ciudadanos, atacando la separación de poderes todos los días y permitiendo que quienes están contra España se rían de todos. ¿De qué cree que puede